Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya un dels grans noms de l'alpinisme català, un referent per a diverses generacions, que es manté actiu, que encara trepitja les muntanyes, té 89 anys, ara en fa 40, de la primera expedició catalana a l'Everest. Avui, al Propòsit, en Jordi Pons.
Jordi Pons va néixer a Barcelona el 5 de gener del 1933 i se'l considera un dels pares de l'alpinisme a Catalunya. Juntament amb 16 persones més va formar part l'octubre del 82 de la primera expedició catalana que va intentar pujar al cim de l'Everest, la muntanya més alta de tot el món. Al llarg de la seva carrera esportiva ha aconseguit fites destacades com les ascensions a parets mítiques com la cara nord de l'Eiger o l'esperó Walker de les Grans Jurasses, el massiu del Mont Blanc, l'Hindu Kush i l'Annapurna, i n'ha deixat constància en una vintena de documentals que ell mateix ha produït. Entre altres condecoracions, ha rebut la medalla d'or de la ciutat de Barcelona, la medalla de l'esport de la Generalitat de Catalunya i la medalla al mèrit esportiu que atorga el Consejo Superior de Deportes. Actualment, als seus 89 anys, camina, escala i esquia per les muntanyes que no ha deixat de trepitjar mai.
Jordi Pons, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres per invitar-me.
Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faci mal. Ser just a l'endemà, cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por. Apartem els núvols que ens amaguin la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps equivocant. Cal anar endavant sense perdre el pas. Cal regar la terra amb la suor del teu treball. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.
Arrenquem aquesta conversa amb en Jordi Pons amb aquesta música del Lluís Llach. Anirà sonant bastant avui en Lluís Llach. T'agrada el Lluís Llach?
Molt, sobretot perquè el conec, perquè curiosament a la pel·lícula de l'Everest,
sí.
A la pel·lícula de l'Everest, al final la música no m'acabava d'agradar i jo volia posar una música d'ell. I el vaig anar a buscar a casa d'ell, que vivia al carrer Ciutat, em sembla, i el vaig portar a la moviola. I aleshores, quan ell va veure les imatges, va dir, escolta'm, diu, sou uns bèsties escalant per aquí. Perquè vam anar per una via diferent, no
sí,
per la via normal.
Sí, sí.
I dic, jo el que voldria és posar una música teva. Diu, però a mi no em dóna temps a fer una música, això. Quan la voleu estrenar? Dic, ja, al Palau de Congressos. Dic, si jo el que vull no és que em posis una música especial, vull que em donguis l'autorització per utilitzar una de les teves pel·lícules. I diu, ah, això no hi ha cap problema. I vaig posar Viatge a Ítaca i així acaba la pel·lícula de l'Everest. Vull dir que aleshores hi ha hagut una bona relació. Inclús ara va presentar un llibre
sí.
que me'l va dedicar i se n'en recordava després de 40 anys. Diu, i clar que ens coneixem, Jordi. I jo li vaig portar el meu i ell em va dedicar el seu, que el va presentar, deu fer 3 o 4 mesos.
I ara pensava, de tu o de vostè la conversa?
De tu, per favor.
No sabia per on volies que comencéssim, si per fa 40 anys o per com estàs anant ara a la muntanya. Què prefereixes?
Per on vulguis, perquè com que si tenim una bona estona podrem
sí,
parlar
tenim,
de tot.
Tenim temps de tot, tenim temps de tot. Cada quan vas a la muntanya, ara?
Bé, teòricament, pujo a la muntanya, si per muntanya entenem les rodalies de casa,
sí.
Collserola, les bateries, doncs pujo de matí sí, de matí no. Avui em tocava caminar, però com que estic aquí a Ràdio Estel, doncs no puc fer-ho, ho hauré de fer-ho demà. Però tenint en compte que em vaig operar del genoll, em van posar doncs, una pròtesi, doncs vaig comprovar que no m'ha afectat massa, tot i que notes que portes una cosa especial aliena al propi cos. Però he procurat no baixar la guàrdia. Esquio, faig... esquí de muntanya, sobretot, perquè jo sóc home d'esquí de muntanya més que de pista, camino bastant, vaig a la mola molt sovint, i aleshores procuro no deixar-ho.
I penses gaire en l'edat o no?
Baixes la guàrdia, sí, home, vull dir, l'edat no perdona. El dissabte, segurament, si el temps ho permet, que sembla que pinta amb bastos, procurarem anar a Montserrat a escalar. El diumenge celebrem el grup Cavall Bernat una festa a Monistrol, que ens trobem 200 escaladors que hem fet el Cavall Bernat, una festa anual, i procuro arribar a tot arreu. El que passa que entre les xerrades, la presentació...
Ahir les estava, entrevistes, no?
Ahir estava a Horta presentant una projecció que la vam estrenar amb en Jaume Altadill, que hem estat molt de temps treballant-ho, que és Orígens i evolució de l'alpinisme a Europa. Avui he rebut correus de felicitació per la feina que hem fet i em toca doncs, arribar a tot arreu i procuro arribar-hi. De vegades és difícil, però bé, avui m'heu invitat i aquí estem. Ja veurem demà què passa.
Clar, quan algú diu, i ara estic escoltant amb aquest senyor que em diu que té 89 anys, que el cap de setmana se'n va a escalar a Montserrat, que cada dia puja a caminar a Collserola, que encara fa esquí de muntanya... A casa, la família, els amics, no li diuen on vas, Jordi, a escalar, amb 89 anys?
No, saps de què s'estranyen més? De que a vegades vaig a algun lloc amb el casco i em diuen, tu encara vas en moto? O sigui que arriba un moment en què penses que la societat va posant en el seu lloc la gent per una inèrcia i no entenen que tu hagis arribat a una certa edat, que vagis en moto, que escalis... que vagis a esquí, potser el dilluns o el dimarts me'n vaig a Andorra a fer esquí, i esquí, doncs, pujo al pic del Cubí, la Pal, que estic una hora i mitja pujant, són 600 metres de desnivell, després baixo, i així com quan tenia 30 anys o 25 aprofitava l'última cadira de 4:45, ara, potser a 2:45, dic, ja he fet 600 metres de desnivell, i he estat una hora i mitja llarga. Escolta, ja en tinc prou. Demà serà un altre dia.
Què t'aporta la muntanya, avui?
Entusiasme, il·lusió, saber entendre la vida que cada dia val la pena viure-la intensament, rodejat dels amics, de la família, la meva dona, que tota la vida ha compartit amb mi les aventures, havia vingut al campament base de l'Everest, no és escaladora, però havia pujat amb mi el Kilimanjaro, ha fet els seus pinitos, van pujar al volcà més alt de Mèxic, a l'Orizaba, i aleshores ho entén perfectament la meva vida, perquè ens vam conèixer que jo ja feia activitat de muntanya. I tenir una persona al costat de que entén que la teva vida és intensament vinculada amb l'esport que practiques, té molt, molt, molt de mèrit i molt de guanyat per part meva. Perquè no haig de donar explicacions. Jo tinc amics que a 50 anys ens trobem pel carrer. Aquest encara és la pregunta clàssica. No, ara jo ja, i aquest jo ja, jo ja fa 40 anys enrere que ja el sentia. Ara en tinc 89 i, escolta, no el vull ni sentir, el jo ja. Quan arribi el moment en què no puc fer res, ja en parlarem. Però mentre pugui anar a fer cada dia una excursioneta, pujar a la Mola, anar a Collserola, anar a Montserrat, o anar a fer l'activitat, o el Matagalls, o fer alguna activitat de tipus X, doncs jo ja estic content.
És l'energia vital que necessites pel dia a dia, per la benzina del dia a dia?
Sí, tinc la suficient dinàmica. Mira, fa un temps, els de Temps de Neu, sí, varen fer un programa als Angles, i bé, era una miqueta, doncs, la meva activitat, el que estem explicant ara,
sí,
però amb imatges.
Enregistrat,
no?
Sí.
I recordo que el Patsy em va dir, diu, jo tinc una amiga doctora que li vaig preguntar, escolta'm, de la gent que supera el genoll, quants n'hi han que encara esquien i fan coses? I la doctora li va dir, diu, quatre gats. I jo vaig aprofitar i li dius, jo sóc un gat, perquè porto una pròtesi i esquio, faig esquí de muntanya, escalo, doncs dec ser un d'aquests gats que ja no dic, perquè pels que tenen que operar-se, que sàpiguen que jo fa un any i mig que em vaig operar i que val la pena per seguir fent la mateixa activitat que has fet sempre. Passa factura, eh? Qualsevol cosa que fas d'una implantació, un genoll nou, una pròtesi d'on sigui, passa factura. Però has de vèncer aquest problema, l'has de vèncer i seguir fent activitat.
Aquest any, aquests dies, s'estan recordant, commemorant els 40 anys d'aquella expedició a l'Everest del 1982. Tu hi has pensat gaire durant tota la teva carrera d'aquella expedició del 82, el com va anar, el què va significar?
És que, clar, quan parlem de l'Everest, cal diferenciar alpinísticament els que hem anat a l'Everest a fer una ruta diferent, sí, i el que és la massificació d'avui en dia, que ens venen amb aquestes fotografies 200 i 300 persones
allà
pujant.
Allà fent cua, no?
Jo sempre dic que això no és alpinisme. Nosaltres, l'any 82, tots els 17 companys que hi vam anar, que érem de diferents entitats, l'organització era del Centre Excursionista, evidentment, teníem clar que anàvem a fer una ruta molt difícil de l'Everest. 10 quilòmetres de recorregut, 7.000 metres de desnivell, s'havia fet només una vegada per un equip potent de 20 i tantes persones, un equip iugoslau, i no s'havia repetit, per tant, érem els segons. Tots érem alpinistes i teníem molt clar que l'objectiu era molt difícil. A més, hi vam anar el post-monzó,
sí,
que a mesura que t'acostes a la tardor, els dies són més curts, més freds. Vam tenir dos incidents, un d'ells una mort natural de l'Anxering i una mort per accident del Nima Dorje, quan l'Òscar Cadiag i el Xavi Gil estaven fent l'intent, l'atac al cim. En Joan Ribes de Mataró i jo estàvem en la tenda a bastants cents de metres a sota, però disposats a fer un segon intent o ajudar els companys si era necessari. Es va desarrollar tot això amb l'accident mortal del Nima Dorje, quan van decidir tirar enrere pel Fort Vent, no? Però durant, dit això, a posteriori i de la pel·lícula que jo em vaig ser el realitzador i el responsable, la van passar 200 vegades arreu de Catalunya i una miqueta a l'estat espanyol, i jo he viscut aquella aventura intensament fins al dia d'avui, perquè l'hem volgut refer de colors amb la Filmoteca, que ens va fer un gran favor i ha fet un gran treball, i he viscut la pel·lícula, et podria explicar minut a minut intensament les vivències. I aquella última seqüència, quan des del camp base li diuen, pregunten a l'acordada de dalt, Xavi, sabem que hi ha hagut un accident, digue'ns el nom de qui ha sigut. I això ho repeteixen més d'una vegada des del camp base, i quan surt la veu del Xavi Pere Gil dient ha sigut el Nima, ha sigut el Nima, en el Palau de Congressos que vam estrenar la pel·lícula, després d'haver fet el muntatge durant mesos, a mi encara em passaven pessigolles pel braç. I aquest és l'autèntic alpinisme que jo he conegut, el de la intensitat de la vida, l'estimació dels companys que t'envolten, que amb un mateix melic estem tots fent el mateix objectiu d'aconseguir una cosa efímera com és arribar dalt, com deia Lionel Terrer, els conqueridors de l'impossible. Doncs, escolta'm, tot això té un sentit per la vida. No solament fugir del perill, però hem d'acceptar el risc, i el risc era com en l'Everest ens va passar. I hem tornat 17 companys que ens seguim parlant, veient, amb la mateixa intensitat d'amistat que teníem abans d'anar a l'Everest.
Et sap greu que la muntanya avui no es visqui d'aquesta mateixa manera? Per molta de la gent que s'hi està acostant i que hi està anant.
Té dos vessants. Les noves generacions han descobert l'escalada de rocòdroms, la competició, i això és bo, això és bo. I pels campions de tot això són hores i hores i hores d'entrenament, cosa que nosaltres no fèiem. Nosaltres ens anàvem aclimatant a mesura que ens acostàvem a la muntanya. Teníem una altra concepció de l'alpinisme, no? En tot cas, jo, perquè feia molts anys esquí nòrdic de competició, i anava a Collserola a córrer. Això sí, però ho feia per l'esquí nòrdic, pels campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, o per la marxa longa a l'Itàlia, i tot això em feia entrenar, però no per fer alpinisme. I, per tant, aquesta nova generació que han descobert l'escalada de rocòdroms, l'escalada de competició, és bo. Ara, hem de deslligar això de lo que és l'autèntic alpinisme. Pensa que jo vaig tenir la sort de fer les Tres Parets Nord. Abans la senyoreta ha parlat de l'Eiger i de les Grans Jorasses. S'ha deixat la paret nord del Cervino,
correcte,
que és la paret que jo en la meva conferència dic que no tornaria a repetir aquella escalada de la por que passes, perquè és una muntanya, com deia en Revifat, una vella muntanya de pedres soltes. I és veritat.
Cau a trossos, eh?
Cau a trossos. La paret nord cau a trossos. Aleshores...
Però com atrau, eh? Cau a trossos, però clar, aquella imatge i aquella esbaltesa li passa una mica com la Madàblam, que també li vau dedicar un documental. Vull dir que una cosa és trobar-s'hi i una altra cosa és que la vegis i vulguis ser, diguem-ne, per la plasticitat i l'estètica, no?
Doncs jo vaig tenir la sort de ser el primer home de l'estat espanyol de fer les Tres Parets Nord, i la del Cervino va ser la primera l'any 62, el 64 amb l'Anglada Leiger, i que ja tenia 30 i tants morts Leiger, perquè clar, és la paret més lletja de les parets nord dels Alps, però és la més atractiva, sobretot pels alemanys, els austroalemanys, que són els anys 36 que ja van començar a voler vèncer aquesta paret, i inclús hi van perdre la vida els companys Rabadà i Navarro. Després de 3 dies d'escalada, ja se'ls hi va acabar el gas i van morir d'esgotament. I a l'any següent, l'Anglada i jo hi tornàvem per segona vegada, perquè l'any 62 ja hi havíem anat i vam tenir mal temps, i el 63, que estàvem als Andes del Perú, al tornar, el 64, em diu, què vols fer per aquestes vacances, Jordi? Dic, jo, dic anar a l'Eiger. Diu, doncs val, ja serem dos. I vam tornar-hi i vam fer la primera ascensió de l'estat espanyol a l'Eiger.
Clar, però fixa't que parles de la muntanya. Jo crec que hi ha una paraula, un concepte darrere fons, que és la solidaritat, no? O l'amistat.
Sí.
I, en canvi, molts dels joves que ara estan descobrint, per exemple, l'escalada de rocòdrom, la descobreixen molt vinculada a la competició. I el ser millor jo, que és absolutament lícit, no ho estic criticant, però sí que és veritat que, un, hi ha una part d'aquest jovent que mai arriba a la muntanya, és a dir, que no surt del rocòdrom, i dos, molts dels qui surten del rocòdrom i van a la muntanya i acaben arribant amb una filosofia o amb una concepció del que és aquesta pràctica i d'aquesta relació amb la muntanya, que és molt diferent de la que tenies tu i la que tenia, també t'ho diré, l'excursionisme català fins no fa tant, diguem-ne. No?
Sí, però tot això està per veure si realment tota aquesta joventut, quan acabi la competició aquesta que ja deixen d'ocupar els primers llocs i abandonin, és un dubte del que faran. Segurament que n'hi ha alguns que decidiran passar a l'escalada als Pirineus, als Alps. És molt probable, jo no ho sé. Està per veure. El que sí és segur, jo he conegut una etapa de la meva vida en la qual doncs, els companys que hem practicat el mateix, tots ens hem voltat al mateix objectiu, la mateixa sensibilitat per la muntanya, el saber retrocedir quan la muntanya ha dit que no. I això ho hem sapigut els homes i les dones que hi han hagut, que han fet coses. La Passavant, l'Araceli Segarra, la Sílvia Vidal i tantes noies que estan fent activitat alpinística i que no han passat precisament per rocòdroms. De les noies que passen per rocòdroms, és possible que algunes passin a fer alpinisme. I llavors descobriran una etapa nova en la qual el món dels amics, de les amigues, té un sentit.
Ara que has dit el nom de la Sílvia Vidal, et sap greu que la seva manera d'entendre com anar a la muntanya faci que passi tan desapercebut el que està fent a la muntanya?
Bueno, és que la Sílvia Vidal és un espècimen rar, eh? Carregar 200 o 300 quilos de material.
Per això t'ho dic. Vull dir que està molt bé, com, i és evidentment la seva opció personal, però hi ha molta gent que s'està perdent el que està fent. Bueno, de fet, la immensa majoria de la gent s'està perdent el que està fent i està aconseguint la Sílvia. Que ho viu ella, i segur que molt bé, i a la seva manera per entendre'ns, no?
Home, és una noia que deu tenir... Jo la conec, però molt poc. No he tingut un accés amb ella. Tenim dues línies diferents, però una noia que busca en el planeta una muntanya allunyada, a molts dies de caminar, transportar tot el material, no dur ni telèfon per connectar amb ningú. Per això dic en el to positiu i en el màxim d'amable possible que és una espècie ben rara, segurament no sé si a extingir, perquè potser és única, i aleshores doncs, aquesta noia fa aquesta activitat, que evidentment jo no l'entenc, perquè entenc l'alpinisme compartit amb una altra persona quan hi ha escalat doncs, amb qualsevol d'aquestes persones que he citat, amb el Xavi Peregil, amb l'Anglada, amb el Civis, amb l'Eduard Navarro, que últimament estic escalant amb ell, que és de l'Oest de Sabadell, i tantes altres persones, jo poder transmetre els meus sentiments quan estàs fent un pas difícil, quan tens por, quan et trobes content perquè tens el dia optimista, i això poder-ho transmetre en el teu company d'escalada, això té un sentit increïble. Jo no he sigut mai home de solitàries, que li dono un gran mèrit. I precisament li dono un gran mèrit perquè jo sóc incapaç de fer una ascensió en solitari. Necessito comunicar amb el company. Per això no entenc les ascensions, per exemple, de la Sílvia Vidal. Em costa entendre'ls perquè és el pol oposat en el meu, que jo m'agrada explicar, m'agrada sentir el company què em diu, i quan li dius vigila que la cosa no la veig clara, el sentir una veu que diu val, tu tranquil, estàs reconfortat, perquè l'alpinisme és un esport que ens permet enviar els nostres sentiments al company de cordada. No és un esport de gent que mira una activitat, un partit de futbol, uns vociferantes que criden un gol o que criden el nom del porc en una... Aquest món no és el nostre. El nostre pot ser la solitud, pot ser la compartir amb el company la felicitat d'arribar dalt d'un cim sense que ningú et posi una corona de llaurer a sobre del cap. I això té una importància increïble.
En aquesta conversa el Jordi Pons ha citat algunes de les cares nord, de les parets més complicades, de les ascensions més difícils que es poden fer a Europa. Ho dic perquè molta gent que ens estarà escoltant segurament li soni a xinès la paret nord de l'Eiger o la paret nord del Cerví. Però estava pensant, quan ara explicaves, no?, amb qui estàs anant a escalar ara i el que has fet en la teva trajectòria, quan t'han dit més que eres boig? Ara de gran o quan eres jove?
Jo recordo una vegada que estava fent la paret de Sant Jeroni i els que pujaven amb l'aeri deien: «Ah, si la teva mare et veiés!» Des del telefèric, que ja no existeix. Vol dir que jo penso que els alpinistes, a una gran part de la societat, no són massa compresos, i fins i tot en els països alpins, perquè és un esport que arrisques i, en canvi, no vas a fer una activitat per tenir-ne uns beneficis.
Ah, llavors, vist des de fora, arrisques molt i no guanyes res.
Exactament.
Més enllà de la satisfacció personal, però vist des de fora...
Per això hi ha una part de la societat que ho entén perfectament i que ho valora, i una altra que no ho entén. Jo suposo que per ètica o per respecte a el que estàs fent, no tothom t'ho critica, evidentment, no? Sobretot perquè nosaltres hem estat solidaris amb moltes coses, en quan ha sigut protecció de la naturalesa, quan ha sigut fer xerrades per les noves generacions de dir-los que l'excursionisme comença per baix de tot. Jo vaig ser minyó de muntanya. Jo vaig anar amb espardenyes d'excursió i arribar després a portar un calçat més adequat per anar a la muntanya, portar botes, utilitzar crampons, clar. I des de tot això, si ho transmets a les noves generacions de vailets, com jo havia fet a la Caixa a les escoles, explicant que l'excursionisme era la base del nostre esport, d'arribar un bon dia, arribar a fer muntanyes de 8.000 metres, això els nanos joves escolten, i si tenen afició a la natura, a compartir amb altres nanos excursions, ja sigui pel Montseny, això té un valor incalculable i som responsables nosaltres per transmetre aquests valors.
Abans ha sonat el Cal que neixin flors de Lluís Llach, una mica més de Llach, al meu petit país.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Contrabandistes mentides no descobreixin, detectors pels secrets del cor. I és així, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré.
Lluís Llach cantant el seu país. Catalunya, un país de muntanyes i de muntanyisme, eh? Abans parlaves, no?, de la base també, d'aquest excursionisme que era la base de l'alpinisme, però que ha sigut també la base social, política i associativa en moltes coses d'aquest país.
Bé, evidentment, no? Vull dir, l'excursionisme, si haguéssim de parlar, hi ha persones que podrien parlar molt millor que jo, però l'associacionisme a Catalunya ha sigut un factor molt important. I les entitats excursionistes han tingut un paper molt destacat en aquest aspecte. Jo recordo que en l'època postfranquista el club era una mena de lloc de resistència i podíem explicar i dir i ser el que no podíem fer en el carrer. Aleshores han tingut una funció doble, que ha sigut l'activitat social i l'activitat esportiva. I molt anterior a tot això, a l'època del Juli Soler Santaló i de l'època dels orígens del Centre Excursionista de Catalunya, doncs portant en els pobles de muntanya equipaments per poder ja començar, per exemple, jo recordo que a l'època del Puig i Cadafalch el Centre Excursionista havia portat precisament pel Puig i Cadafalch, que tots eren muntanyencs, cap a la Vall d'Aran, material d'esquí, en una època que la Vall d'Aran doncs estava completament aïllat del reste de Catalunya. I aquesta activitat social que va començar en el seu dia el Centre Excursionista de Catalunya ha estat també l'activitat social de molts dels altres centres excursionistes de Catalunya. L'agrupació, la Unió Excursionista de Catalunya, el Pedraforca, el Pirinaic, la Unió d'Excursionistes de Sabadell, de Terrassa, han tingut una doble funció social i esportiva. I això encara continua. Aquesta activitat encara continua a base de fer-hi conferències, a base de fer activitat pels nanos, a base de promoure, d'enviar gent en els refugis. Tot això encara continua. Vull dir que no solament escalar una paret nord o fer un 8.000 com hem fet nosaltres. Hi ha darrere una tasca de gent benèvola que agafa les presidències del club, que té juntes directives i que tota aquesta gent promou aquest tipus d'excursionisme tan característic del poble català. I això és una doble funció, l'activitat activa de l'esforç i després l'activitat social.
Bueno, i sobretot perquè ara que està tan de moda parlar de l'ecologisme i de la sostenibilitat, els centres excursionistes a Catalunya han tingut un paper molt important justament en la consciència de paisatge i de territori del país, no? I d'estima. Ara hi ha molta gent que se'n posa les mans al cap de com pot ser que tinguem tants debats al Pirineu de si hi ha d'haver uns Jocs Olímpics o no hi ha de ser, o cada vegada que algú planteja si una estació d'esquí pot posar un telecadira més o un telecadira menys. I al final el que hi ha darrere d'això és aquesta concepció territorial i paisatgística i d'estima del territori que hi ha en bona part de la societat, no?
Sí.
Com a mínim que hi era.
Sí, sí, sí. I això ho ha promogut l'excursionisme català.
Per això, per
perquè
això.
Amb tot el respecte pels esports de competició, que segurament algun altre deu tenir alguna fundació per dedicar, però és que tradicionalment l'excursionisme català sempre ha col·laborat amb la protecció de la naturalesa, ha procurat mantenir un caliu viu sempre. Jo de vegades veig alguna cursa de muntanya i a darrere hi ha un equip escombra traient els fils que es posen per aquí i per allà les senyals, i jo m'he trobat pujant a la mola companys de no diré el nom perquè és igual, amb una bossa de plàstic recollint mascaretes, ara que s'han fotut de moda trobar-les per tot arreu, per qualsevol camí de muntanya trobes mascaretes, clínex, papers i coses, i això s'aprèn d'una manera innata sortint d'una entitat excursionista. La funció que han tingut tota aquesta gent benèvola que dirigeix les entitats excursionistes, siguin de Barcelona o de les comarques, val tant la pena que només que pel fet de que algun catre et demana d'un dia doncs, fer una xerrada o alguna cosa, val la pena accedir-hi, perquè és que no hi ha ningú que ho faci per diners. La protecció del país, l'excursionisme, hi ha fet molt. I jo penso que això és una tasca que nosaltres l'hem après dels nostres predecessors i encara l'hem de transmetre a les noves generacions. Abans érem els minyons de muntanya, que fèiem aquells focs d'acampament, que això ha passat a la història, evidentment, i que sabíem que la naturalesa l'havíem de respectar, que l'havíem de cuidar, i segurament que hi ha associacions que es preocupen de tot això, de que la naturalesa es mantingui viva i cuidada. Però l'excursionisme català segur que ho ha fet des dels seus orígens.
T'interessa la manera en què ara hi ha molta gent que s'està acostant a la muntanya? Abans hem parlat de l'escalada de competició, ha sortit, i ara estava pensant, has parlat de les curses, en aquesta moda que hi ha, embogida que hi ha curses de muntanya per tot, cursa que es munta, cursa que aconsegueix reunir centenars i centenars de persones, i tots els camins i corriols estan plets de gent que corre per la muntanya.
És curiós perquè quan jo estava en la Federació Espanyola ja hi havia, començaven a néixer les curses per muntanya.
Sí.
I hi havia un litigi entre la Federació de Muntanya i la Federació d'Atletisme. La Federació d'Atletisme no li interessava les curses per muntanya. Hi havia una petita diferència que era la Federació Espanyola deien, o dèiem, curses per muntanya, i la Federació d'Atletisme deia curses de muntanya. Unes es feien amb una alçada baixa i les de por muntanya de la Federació Espanyola les podien fer amb una alçada superior. I hi havia una bona convivència. S'ha posat tant de moda les curses per muntanya i tanta gent que corre per la muntanya, tanta gent, que la Federació d'Atletisme s'ha interessat per les competicions pròpiament dites de curses per muntanya. I tenen un litigi, crec, bastant fort, que el Consejo Superior de Deportes, no sé en quin liu està fotut, perquè va autoritzar a la Federació Espanyola aquestes curses i la Federació Internacional d'Atletisme pesa tant que ara el Consejo deu tenir el gran problema a qui dona el dret de les curses. Dit això, jo quan vaig a la Mola, que hi vaig bastant sovint,
sí.
Hi ha tanta gent que puja corrent i tanta gent que baixa corrent que nosaltres jo crec que som com uns mindundis que anem normalment caminant a un pas més o menys lleuger, però caminant. S'ha posat tant de moda que hi ha centenars de curses. Jo no sé si el responsable és el bon amic Kilian Jornet, que ha donat a entendre que és un esport possible de practicar només amb un mínim de salut i unes sabatilles que et permetin no relliscar. Potser és el responsable de tot això, però tampoc té cap culpa, perquè si té unes facultats, jo un dia, a temps d'aventura, amb el Toni li vaig dir, em va fer la pregunta que què pensava del Kilian Jornet, i li vaig, després va sortir en el diari, que tardaríem 50 anys en tenir un altre Kilian Jornet. Però la diferència és que el Kilian Jornet, a més de ser un home amb unes facultats increïbles, estima la muntanya, és alpinista i fa coses per la muntanya. Jo no sé si tots els que corren, els que pugen corrent a la Mola o pugen al Matagalls, si tots tenen aquest sentit de protecció també de la muntanya. Si la tenen, benvinguts siguin les curses per muntanya. Si l'únic que els interessa és l'horari, és el temps, i el de més els importa un pepino, a mi no m'interessen les curses per muntanya. Però vull entendre la segona part, que és més bonica, que a més de córrer, estimen la muntanya.
Ets dels qui admira Kilian Jornet? Al marge, diguem-ne, d'aquestes consideracions, veient l'activitat que ha fet el Kilian a la muntanya, en curses i fora de les curses, ja que és un personatge en aquest sentit un pèl controvertit, tu ets dels qui admira la carrera alpinística del Kilian Jornet o no?
Sí, perquè tenint en compte que repetit ascensions que nosaltres havíem fet en una època amb un material, evidentment, propi d'uns museus de muntanya, i el Kilian ha estat capaç d'haver fet el mateix en solitari o acompanyat d'un altre, t'has de treure el barret de la mentalitat que ha de tenir per fer com ha fet pujar i baixar del Cervino, pujar per la cresta del Lleó, baixar per la Horley, fer la innominata del Mont Blanc en solitari. S'ha de tenir el coco molt ben posat. Si a sobre d'això li valorem que el nano, i no ho dic en to pejoratiu, ho dic perquè és més jove que jo, bastant més, estima la muntanya i fa coses per respecte de la muntanya, té uns valors per mi incalculables. Si com a conseqüència d'aquests valors que jo li atribueixo hi ha gent que intenta fer el mateix i resulta que paga les conseqüències per no tenir ni la mateixa concepció ni les facultats, no se'n pot fer responsable un Kilian Jornet, que segurament un dia d'aquests hi ha un company que vol que fem una escalada. Kilian Jornet, Jordi Pons, el Toni Vilaseca, amb el qual doncs vol que ho fem. Ja ho farem, segurament. Jo conec molt en el seu pare, l'Eduard, i conec en el Kilian.
Què t'agradaria escalar pel Kilian?
Amb el Kilian, bueno, amb el seu pare vaig escalar l'agulla de la màquina de tren a Montserrat l'any passat, i és molt maco el pare. Amb el Kilian, si un dia ens dona aquesta possibilitat...
No? Diuen, va, pots fer, no, farem un vídeo, farem el que sigui, no? Però tu dius, pots triar. Doncs mira, a mi m'agradaria aquí.
Bueno, seria un exemple per les noves generacions. Jo penso que fer un grau de dificultat en el qual jo pugui cedir, perquè potser el Kilian igual va sobrat, però trobar un entremig perquè ell s'ho passi bé i jo també, bueno, quedaria bé. Però de moment jo no haig de parlar del futur, sinó del que tu em preguntes sobre el Kilian Jornet. Jo penso que és una persona... té una qualitat per mi també a valorar. És molt amic dels amics amb els que competia. Amb el Marc Pinsac, amb la Mireia Miró, amb tota aquesta gent que feia esquí de muntanya, era un gran amic. I això per mi segueix tenint un valor per damunt de les seves facultats i dels seus resultats.
Ara que, clar, tu ho has explicat quan hem començat aquesta conversa, encara vas a la muntanya, i ara feia referència al material que fèieu servir quan era jove. Quantes vegades, estant ara a la muntanya, has pensat, hosti, si jo hagués tingut això que porto ara posat quan tenia 20 o 30 anys, el que hauríem fet?
Ahir, que vaig fer una xerrada al Casal d'Horta sobre els orígens i evolució de l'alpinisme, a l'acabar parlàvem d'això. Dic, com l'Anglada i jo, a la paret nord de l'Eiger, jo duia, i aquesta fotografia ha sortit per tot arreu, un Charlotte Moser, un piolet curt de fusta i un punyal de gel. Com no se'ns va ocórrer anar amb dos piolets com es vara? Dos piolets tècnics, amb una forma especial, perquè no vagis donant cops a la mà contra el gel, tenen una forma dinàmica, però era el millor que teníem. No hi havia res, no hi havia el Gore-Tex, no hi havia els forros polars, no hi havia el buf.
Ni samarretes tèrmiques, que ara les venen als centres comercials per 5 euros.
Increïble. Però, escolta'm, cada cosa en el seu temps. En aquella època, Pol, era el millor que teníem per fer l'aparell Nordeleger. Però, i ahir ho recordava jo, si això ho comparem amb l'època del Norton i del Mallory, que l'any 1922 i 24 anaven a l'Himàlaia amb una americana de 3 botons, bandes a les cames de caçador i poc menys que amb corbata, i pujaven a 8.500 metres d'altitud sense oxigen, resulta que nosaltres el pas que hem fet no ha sigut de molta evolució, perquè seguim anant un pas enrere en relació als nostres predecessors, que eren els homes que havien fet a la muntanya heroïcitats amb un material bastant més precari que el que duia nosaltres a l'Eiger.
Fem que soni una mica de Joan Manel Serrat, el pare.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb 3 panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Parlant amb en Jordi Pons, el pianista Jordi Pons, avui en aquest propòsit aquí a Ràdio Estel, parlant d'aquest recorregut vital, de la muntanya, dels valors, del que hi ha darrere, de l'excursionisme, de les bases. D'on surt el teu amor per la muntanya? No sé si et ve inculcat per família, si és una cosa que descobreixes tu en el teu moment de joventut.
El meu pare era excursionista en una època en què, per exemple, pujaven per les gorges del Freser cap a Núria i s'acabaven allà. Potser ni tan sols no feien ni el Puigmal. Però era excursionista. Havia estat en una cosa que en deien inclús el centre excursionista Avant. Havia estat en una cosa que es deien exploradora, que eren Boy Scouts. I a casa hi havia una motxilla Bergens, unes botes de claus dels Tricuni amb l'ala de mosca. I tot això ja et va impactant. Depèn de les famílies, va impactant. Jo penso que les famílies catalanes totes som una miqueta excursionistes. El meu germà gran era de l'agrupació excursionista de Pedraforca i ella era muntanyenc. Em portava 7 anys i un bon dia doncs vaig començar a anar a la Molina, amagat pel tren per no pagar bitllet perquè jo no tenia diners. Això ho he explicat diverses vegades. Inclús recordo que els revisors es deien l'Anguila o el Capitán Maravilles, que ja els havíem donat un nom. I la qüestió era no pagar el tren, però lo important era anar a esquiar. I vaig aprendre a anar a la neu amb el meu germà gran. Vol dir que jo ja venia de família. Vaig ser minyó escolta. En el Sagrat Cor de Maria, amb els claretians, ens portaven ja uns professors del Frente de Juventudes. Però, curiosament, de la mateixa manera que molts muntanyencs de l'estat espanyol van descobrir la muntanya gràcies al Frente de Juventudes, companys de Saragossa i on tinc plens, que eren d'allà o de Madrid, aquí a Catalunya érem els minyons de muntanya. Jo no era del grup del mossèn Batlle, era del grup de l'Apeles Mestres, i apreníem doncs, els focs de campament, els jocs de camp, bé, tota l'activitat d'escolta. I això em va portar doncs, un bon dia ja des de l'agrupació excursionista Pedraforca, que tenien un xalet a la Molina, doncs anar a fer excursions cap al Malniu, i vaig tenir sempre el suport de la família del meu pare. Com que era excursionista, no li venia de nou que el fill mitjà doncs, també fos també excursionista. Volies. Després potser li vaig sortir rana al començar a anar pels Alps, anar per les parets nord.
Però sí, no ho veia tan clar, això, ja el pare, eh?
Segurament, però no vaig ser cap persona que hagués hagut d'amagar, com altres companys, les cordes d'escalada, tenir-les un veí o un amic perquè no les veiessin a casa. A casa van sempre veure...
Els escaladors eren una mica tarambana, no?
Una mica, sí, no una mica.
No era el millor exemple social, tampoc, als anys 60.
Però vull dir que a mi personalment em venia de família... I jo, doncs, no podia agrair més del que podia agrair que els meus pares doncs, sempre haguessin sapigut que estaven contents de que jo fes l'activitat que ells havien practicat.
Clar, quan un vol saber el que Jordi Pons com a alpinista ha fet, es pot consultar fins i tot a internet i pots mirar la llista de tot allà on el Jordi ha anat, ha pujat, alguna que ha quedat a mig camí, com l'Everest, que no es va pujar. A nivell personal, després de 89 anys, ha quedat alguna cosa pendent que diguis, mira... He fet moltes coses, he pujat a molts cims, he escalat infinitat de parets, i aquesta, o perquè no hi he acabat d'anar mai, o perquè se'm va travessar i no la vaig aconseguir, em sap greu no haver-ho fet?
Jo, que gairebé tots els objectius que m'hi he proposat, a part d'aquest de l'Everest que tu acabes de citar, que les circumstàncies per la pèrdua de 2 xerpes doncs, i l'arribada del mal temps no vam assolir, hi ha una muntanya, a l'Himàlaia, que es diu Shishapagma, que hi vaig anar-hi 2 vegades. Una vegada amb una expedició comercial, tot i que a mi no m'han agradat mai les expedicions comercials perquè hi ha molt d'individualisme, es poden ajuntar 15 persones que no es coneixen de res, i això són uns cànons diferents als que jo he viscut sempre amb els companys. Però bé, vaig voler participar-hi perquè era una muntanya de 8.000 metres que a mi em semblava assequible i que es trobava dins del Tibet. I no vam tenir sort per mal temps. La segona vegada que es va fer una expedició que en deien en aquella època cívico-militar, doncs em vaig proposar si em podia afegir en aquesta expedició fent front a les despeses per part meva, i els militars de Jaca també els hi va semblar bé que Jordi Pons participés, sobretot perquè hi havia anat el Xixapagma. I aquesta muntanya, malauradament, va haver-hi un sobtat mal temps, tres militars van aconseguir el cim, el Joan Martínez, que era el metge, va perdre la vida en aquesta muntanya, i com a conseqüència de la pèrdua del company Martínez, jo ja no vaig intentar una segona, un segon intent a aquesta muntanya. Per tant, el Xixapagma va quedar pendent, però fixa't tu que això no m'ha tret cap hora de son. A mi, les muntanyes que m'han deixat bon record són les que hem tornat amb els companys que seguim veient-nos, seguim celebrant, seguim escoltant-nos nosaltres mateixos les batalletes, i això ha sigut lo important, els companys.
El Jordi Pons és alpinista, és una gran persona, parla amb entusiasme de les coses que ha fet al llarg de la seva vida i de com l'alpinisme segurament a una part li ha donat sentit, també ell per la companyia, com explicava en aquesta conversa de la dona que l'ha acompanyat i el continua acompanyant encara en aquestes sortides de dia sí, dia no, o dia sí, dia també, a la muntanya sempre que podeu. Jordi Pons, un autèntic plaer escoltar-te com sempre. Seguim aquesta energia, aquesta vitalitat, i ens trobem a la muntanya.
Gràcies a muntanya. Pol, doncs per què no?
Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
I molta sort.
Gràcies.
Ho deixarem aquí per aquesta setmana. Moltes gràcies per haver-hi estat, moltes gràcies per acompanyar-nos, i ja ho sabeu que si us ve de gust, el pròxim cap de setmana ens retrobem aquí, al Propòsit, a Ràdio Estel.